Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Al teu costat, 25 anys treballant perquè siguis on siguis, gaudeixis del teu espai de música i pregària. I volem seguir sent-hi, amb les mateixes ganes que el primer dia. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Ens hem sentit afortunats de poder viure amb els preferits de Déu, els humils, els benaurats. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de l'experiència de dos joves catalans en el voluntariat Padre Roper dels jesuïtes. Com a voluntari has de fer l'experiència de la gratuïtat, de deixar-te acollir, remarquen en Fernando Puig i la Clara Tarruell, un jove matrimoni que ha tornat del Perú.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu us guard. Aquest diumenge, solemnitat de Crist Rei, iniciem la darrera setmana de l'any litúrgic en què l'Església ens convida a escollir Jesucrist com a líder, model i guia de les nostres vides. Crist, en aquest temps d'angoixa i de dolor, per a molts de nosaltres, vol ocupar el centre de les nostres vides, si li ho permetem. Però perquè això sigui possible, cal que optem per ell, que realment ell sigui una prioritat a les nostres vides. Fa uns dies vaig poder llegir el missatge del Papa Francesc amb motiu de la 75a Assemblea General de Nacions Unides. En aquest missatge, el Papa ens proposa una manera positiva de viure aquest moment de la nostra existència. Diu el Papa, la pandèmia ens crida, de fet, a prendre aquest temps de prova com un moment d'elecció, el temps per triar entre el que compta veritablement i el que passa, per separar el que és necessari del que no ho és. El Papa, seguint l'exemple de la tradició de l'Església, observa que, davant aquesta prova, podem reaccionar de dues maneres, triar entre dos camins. Primer, d'una banda, aquest temps de prova pot representar una oportunitat real per a la conversió, per a la transformació, per repensar la nostra forma de vida i els nostres sistemes econòmics i socials, que estan eixamplant les distàncies entre pobres i rics arran d'una injusta repartició dels recursos. Dos, però per altra banda, aquest temps pot ser una retirada defensiva amb característiques individualistes i elitistes, és a dir, un camí d'autosuficiència que exclogui els més pobres, els més necessitats, els habitants de les perifèries geogràfiques i existencials. Aquest diumenge, l'Església ens convida a meditar el passatge del judici final que s'inclou a l'Evangeli de Sant Mateu. Quan un medita aquest passatge, descobreix d'una banda l'enorme llibertat amb què ens ha creat Déu i de l'altra la seva invitació a optar pel camí que ens porta a ell. Al capvespre de la vida ens examinaran en l'amor, diu Sant Joan de la Creu. El Senyor és el millor professor que podríem tenir per descobrir-ho. Sí, aquest mestre ens revela des d'un principi la pregunta d'examen i a la vegada ens ofereix la resposta per arribar al Déu. Veniu, beneïts del meu Pare, diu Jesús. Rebeu en herència el regne que ell us tenia preparat des de la creació del món, perquè tenia fam i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu beure. Era foraster i em vau acollir. Anava despullat i em vau vestir. Estava malalt i em vau visitar. Era a la presó i vinguereu a veure'm. si Jesucrist, en aquesta última setmana de l'any litúrgic, ens recorda la importància de mirar cap al final, d'atendre el que ens espera, de preparar-nos per a l'encontre en majúscules, i no oblidem mai que amb la proposta de vida que ens fa, ens ofereix també la gràcia de poder viure-la. Que Déu us beneixi a tots.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Aquesta hora, en aquest programa, volíem parlar també de tecnologia per als més grans de casa, amb un jove universitari emprenedor de Barcelona que està iniciant un projecte per ajudar precisament la gent gran amb l'ús de les noves tecnologies. Guillem Pallarès, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé. Tu?
17 anys, eh?
Sí.
I emprenedor.
A poc a poc, anar fent...
M'ho anava explicant tot, fora d'antena ara mateix, i no parava de repetir-li, que bèstia. Que bèstia, 17 anys i emprenedor. Abans d'arribar al per què ser emprenedor en una època com la que estem vivint, explica'ns una mica el teu projecte. Com un dia dius, ostres, la gent gran necessita que se li ensenyi a usar la nova tecnologia?
A veure, sempre des que he sigut adolescent i, bueno, creixent, sempre he vist que els meus avis i els seus germans, en general tota la gent gran del meu voltant, pues, anava una mica mig perduda amb les noves tecnologies. I sempre que els anaves a visitar, pues, et demanen ajuda de com solucionar problemes al mòbil. Llavors jo vaig... Aquest estiu va ser quan tot va... Per dir-ho així, ho vaig començar a veure encara més i veure-ho més clar. Vaig veure que necessitaven molta ajuda i vaig pensar que era un projecte que em podria ajudar a mi com a persona i podria ajudar també a la gent gran. Així que solucionava molts problemes i jo li podia treure alguna
cosa. Segle XXI, vivim en un món plenament tecnològic?
A veure, la paraula plenament és dir molt absoluta, però sí que vivim en un món molt digitalitzat. I aquest, un problema és que això sempre tira cap endavant i mai pararà.
Vull dir, això va més, eh?
Sí, vull dir, no, això no tirarà mai cap enrere i ens hem d'adaptar perquè, si no, el món, la digitalització ens acabarà ofegant. Si no aconseguim adaptar-nos al ritme de les empreses, de tot... Sí que és cert que l'administració potser una mica més lenta a digitalitzar-se, però tot s'acaba digitalitzant i, si no ens adaptem, ens acabarà menjant. I, sobretot, això ho he vist a la gent gran, que no s'estan aconseguint adaptar i, al final, encara els hi queda molt temps i sempre s'han de poder adaptar i poder fer diverses coses.
Esclar, quan dius vull ajudar la gent gran en aquest procés de digitalització, jo em pregunto què és gent gran, no? Jo fa uns anys em deia a mi mateix... Quan jo no sàpiga com funciona un app al mòbil o com funciona TikTok, que això ja ha començat a passar, això voldrà dir que jo ja sóc gran.
Bueno, també ho estàvem parlant abans fora d'antena. Vull dir, el concepte gent gran és algo molt dispers. I sí que al principi va estar el projecte directament enfocat a gent gran, però aquestes últimes setmanes estan treballant i estan fent més recerca, observant, enviant mails, parlant amb gent... M'he adonat que no només la gent gran va estar una mica perduda i va molt dispersa amb les noves tecnologies. És a dir, això es pot aplicar en molts llocs i al final hi ha moltíssima gent que necessita ajuda i aquí estic jo per ajudar-vos a tots.
Quins al·licients té la gent gran per aprendre la tecnologia? És a dir, algú que es pregunti, ostres, jo amb 75, amb 80 anys, per què n'he d'aprendre la tecnologia?
Bueno, primer dir-te que et queda molt per viure. I t'has de poder adaptar, poder-te comunicar. Com hem vist ara, degut a la pandèmia, molta de la comunicació s'ha digitalitzat. Skype, Zoom... I sí que és cert que molta gent gran sap funcionar l'Skype i les videotrucades, però si saps quines són, saps com va tot, saps que no són les millors de totes. Així que et recomanaria sobretot ficar-te amb això i sobretot perquè si tens nets, familiars, potser vols saber el que fan, i més quan estàs tancat. I les xarxes socials, si estan per alguna cosa, és per això. Per veure què fa la gent quan no estàs a casa.
Entenen que la tecnologia els facilita la vida o no?
No ho sé. Pot ser... O sigui, sí que saben que els hi facilita la vida, però el problema és que quan l'utilitzen tenen tants inconvenients, imprevistos, problemes que no poden resoldre i que han acabat de contactar amb gent que coneixen, que sí, a veure si ho poden resoldre, a veure si no, els seus nets, no sé què... I llavors... És com algo que et facilita la vida, però cada cop que ho vas utilitzar, pues et dona problemes. Llavors jo entenc que es frustrin i acabin enfadant-se amb la tecnologia i dient això suposa que m'ha de facilitar la vida i simplement m'està creant un mal de cap i perdo el temps.
Per tant, tu has trobat molt això del nen, deixa'm en pau, que això em complica més encara.
Sí. O només amb les teles intel·ligents, que s'enfaden amb les teles i els hi criden.
Així neix... Gengra. De fet, tu n'ets el fundador, eh?
Sí.
Acaba de néixer fa... Quan, això? Fa molt poquet.
Un mes, com a molt. Sé que aquest estiu ho estava pensant i fins que vaig arribar a casa no vaig poder començar a ficar-me al projecte i tot.
Per què ser emprenedor el 2020? Perquè moltíssima gent segur que t'ha dit... Nen, quin any, eh?
Sí. La veritat és que no ho sé. Vull dir, a mi, sincerament, em va sortir de dins. Decidir, mira, jo vull començar el meu projecte, vull poder fer les meves coses jo sol, vull poder adaptar el meu temps, perquè això és molt important. Vull dir, jo, sobretot amb l'institut i amb l'esport, mai podia haver combinat alguna cosa, perquè tenir uns horaris fixes i poder estudiar i treure bones notes i després poder fer l'esport. Uh-huh. Aleshores, el millor per mi era anar estudiant, anar a veure com jo em podia fer uns petits projectes, treure una hora d'aquí, treure una hora allà, ficar-la, invertir-la en mi mateix i poder treballar.
Així neix aquest projecte per la gent gran, per la gent no tan gran que també vulgui saber de tecnologia, implicar-s'hi, facilitar-se la vida, com ara ens explicava en Guillem. Segur que també t'has trobat algun cas, Guillem, d'aquests que et diu, bueno, jo sóc gran, no tant, potser, jo en tinc 50 i pico, m'he quedat sense feina, per exemple, em pot ajudar amb això la nova tecnologia o no?
Sí.
M'explico, eh? Les xarxes socials, Twitter, per exemple, sovint se la caracteritza per dir que és una plaça de mercat. És a dir, tothom diu el que vol, tothom s'emprenya amb tothom, etcètera, etcètera, etcètera. Això també serveix per coses funcionals, com trobar feina?
A veure, és que trobar feina, vull dir, relativament, sí que pots contactar amb gent per Twitter, Instagram, o mateix a les xarxes socials et pots fer tu mateix feina. O sigui, vivim avui en un dia tan digitalitzat que tu sol des de casa, invertint 4 mesos, 6 mesos, pots acabar fent algú rentable a Twitter, tu sol. I vull dir, no cal ser un jove com... Bueno, un jove, no cal tenir 20 anys.
Un avi pot ser TikToker?
Sí.
O Instagramer, o...
Sí, jo crec que sí. Vull dir, perquè és un... és un punt de vista, vull dir, com nosaltres, la gent jove, la gran majoria d'usuaris, diguéssim, entre 30 i 15, o no, entre 30 i 13, 12 anys, uh-huh. Imagina't un avi a una plataforma. O sigui, tothom el seguiria. Simplement el que hauria de fer seria contingut constant i saber el que penja. O sigui, fer-se una imatge i mantenir-se fiel a aquesta imatge i seguir penjant coses. O sigui, ser constant. El que diria més important, jo, a les xarxes socials. Si tu penges 3, 4, 5 coses al dia, al final una cosa anirà viral i si una cosa va viral i tens molts seguidors, tot és molt fàcil de monetitzar.
Deixeu-me que jugui una mica amb en Guillem, ja que el tenim aquí. Una persona gran que tingui mòbil, no li posem edat, eh? Una persona gran que tingui mòbil, quines diries que han de ser les 3 aplicacions que no hi poden faltar en aquell mòbil?
Ara, des de sempre, WhatsApp, segur. Tenint en compte que Google ja la dono per suposada. WhatsApp. Jo faria Instagram. Sí que és cert que molta gent gran utilitza Facebook, però us haig de dir, si m'esteu escoltant, que Instagram és molt més senzill d'utilitzar. Si teniu un net que us ensenyi a utilitzar-la, demaneu-li que us ensenyi. Si no, demaneu-ho a mi. Però és molt més senzilla, no té tantes coses. L'algoritme de Facebook és molt complex. Tu has de tocar molts ajustes, tu has de tocar moltes coses a Facebook. Tu amb Instagram t'ho pots fer tu sol. Mm-hmm. I és que amb Instagram i WhatsApp ja funciones. I et recomanaria també Skype, Zoom, algú que pugui tenir tothom.
Doncs aquestes són les 3 aplicacions que ens recomana Guillem Pallarès, membre fundador de Gengra. Per cert, em deies, si no, demaneu-m'ho a mi, que jo us ho explico. A on t'ho demanem? On et trobem?
De moment tinc la pàgina web encara fent-la, però em podeu contactar al mail, que és gengratecnologies@gmail.com. Gengratecnologies@gmail.com.
Perfecte. Guillem Pallarès, moltíssimes gràcies per visitar-nos. Endavant amb aquest projecte que val molt i molt la pena. Aneu entrant al web, que segur que d'aquí ben poc hi serà la pàgina web de Gengra, i si no, doncs gengratecnologies@gmail.com. Guillem, gràcies.
A tu.
Gràcies. Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, que en aquest programa també ens agrada parlar de llibres i de cultura, i en volem parlar avui amb Gemma Lienas, del seu nou llibre, Pequeños cuentos con grandes valores, editat per Veda Blog. Gemma Lienas, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
La teva trajectòria ve de lluny, però sempre t'ha interessat l'escriptura juvenil i infantil, no? Per què?
Sí, perquè sempre m'ha interessat molt escriure pels tres nivells, és a dir, per criatures, per adolescents i per persones adultes. No et sé dir perquè... Bé, sí que et sé dir una de les raons, és que jo m'he dedicat durant temps a l'ensenyament i he tingut molt contacte amb nanos i, per tant, sempre he tingut una voluntat d'arribar-hi. Però és que, a més, moltes vegades surten històries, és a dir, les històries que tinc al cap són per una edat o per una altra o per una altra. Per això sí que no sé per què surten idees per diferents edats.
Pequeños cuentos con grandes valores és una guia per als nostres infants sobre els valors per una societat més justa?
És una guia sobretot per les persones grans que estan al costat dels nostres infants, perquè jo crec que els infants els llegiran més amb els ulls de criatures que s'ho volen passar bé. I aquesta és la meva primera intenció. Quan escric un conte per criatures és que els interessi el conte, que s'ho passin bé. Per això els contes, aquests 10 contes, tenen una voluntat lúdica, tenen moments d'intriga, tenen moments humorístics, tenen fins i tot una figura que és fantàstica, que és el follet blau, que és un follet que va i ve amb l'aire, és a dir, que tant pot aparèixer quan engegues la campana extractora com quan engegues l'assecador de cabells. És a dir, que hi ha una sèrie d'elements que jo el que vull és que els nanos amb aquests elements s'ho passin bé, es diverteixin. Ara, evidentment, els contes també tenen una voluntat de transmetre una sèrie de valors ètics, com deies abans, per fer una societat més justa. A mi em sembla que la nostra societat de vegades ha oblidat una mica alguns d'aquests valors. Per exemple, s'ha tornat molt impacient, tot ho vol de seguida, és molt individualista, no pensa en el bé comú, i aleshores aquests contes el que pretenen és donar aquests valors ètics, que són una mena de pautes de conducta per les persones, per els fills, per els nens i les nenes, però que a la vegada, si la gent actua d'aquesta manera, conforma una societat millor.
Contes plens de valors i, com ens comentava la Gemma, també ple de bon humor a través de diferents històries, però lligats per aquest fullet blau que hi va apareixent durant tot el llibre. A més, contes que han aparegut o has creat durant el confinament?
Sí, a veure, jo el vaig començar a escriure el llibre quan encara no estàvem confinats i encara no sabíem tot el que ens venia al damunt. I havia previst una sèrie de contes que hi són, però abans d'acabar-lo ens van confinar i aleshores això em va fer veure que hi havia almenys tres contes que havien de ser dedicats als valors que es necessiten en moments com el que estem visquent. I n'hi ha tres, per tant, que els vaig canviar per tres de nous que em semblava que podien ajudar a adquirir uns valors. Per exemple, n'hi ha un que es diu El mercat de galetes, que aquest és el títol lúdic, el títol dirigit a les criatures, però cada conte té un subtítol també, que és el subtítol que explica quin és el valor que s'hi treballa. En aquest cas, el valor que s'hi treballa és saber comprometre's en causes comunes i ajudar els altres. Perquè em semblava que no n'hi havia prou amb sortir al balcó a aplaudir a tota la gent que estava als hospitals, tant personal de neteja com personal sanitari, sinó que també és important saber-se implicar en una causa. Per exemple, en aquests moments, implicar-nos en la causa vol dir ser capaços de respectar totes les mesures higièniques per mirar de no transmetre el virus. O, per exemple, n'hi ha un altre que es diu «Va, no passa res», que aquest és el títol lúdic, i el que treballa és respectar el medi ambient. I aquest el que intenta explicar és com és important mantenir el planeta en vida, perquè d'alguna manera, això no ho diu el conte, però d'alguna manera durant el confinament pensava realment en part és culpa nostra aquest virus, perquè som molt depredadors els humans i per tant hem d'aprendre a viure d'una altra manera. I després hi ha un altre que es diu «Vull sortir al carrer», que no és d'una nena confinada per al virus, però que sí que és una nena que vol sortir i no pot perquè viu en un poble d'alta muntanya i està nevant molt, i està molt impacient. Sí. I és aprendre a tenir paciència. I hi ha altres contes, n'hi ha set més, i aquests altres sí que són set que havien estat previstos sense entrar, sense que estiguessin confinats.
Per tant, entenc que és un llibre ideal per quan el nostre infant, el nostre nano, la nostra nena que tinguem a casa, li passa alguna cosa, ja sigui a casa, a l'escola, amb els amics, amb qui sigui, i ens pregunti, ostres, i això com ho puc solucionar? Doncs llegir aquest conte i explicar una mica com tractar aquest valor a través d'un conte com aquest. Per cert, que Gemma Lienas sempre ha tractat en els seus llibres i ha volgut destacar o reivindicar el paper femení. En aquest hi trobarem també aquest contrapunt a una societat sovint masculinitzada?
Jo sempre procuro, és a dir, no és que procuri, és que la meva mirada és una mirada feminista i, per tant, sempre els meus llibres estan mirats d'aquesta manera i, per tant, és que és impossible que en un llibre meu no hi surti una mirada com la meva, perquè, si no, jo no podria escriure'l. Per tant, sí que hi trobareu situacions en què les dones, com els homes, són capaces d'enfrontar-se a les situacions, de resoldre-les, etcètera, etcètera. I també hi trobareu diferents tipus de famílies i diferents tipus de situacions. Vull dir que, per exemple, hi podeu trobar, hi ha un conte que es diu un rastre d'estrelles, que aquest conte treballa a reconèixer les qualitats i els mèrits de les altres persones. I en aquest conte, per exemple, hi surt un nen, no es diu que són nens amb algun tipus de problema, però sí que en el, qui llegeix el conte se n'adona que aquell nano té alguna particularitat. Hi ha un nen que és síndrome d'Asperger i n'hi ha un altre que és síndrome de Down. I aleshores és com ajudar les criatures a entendre que tothom té capacitats, encara que hi ha gent que potser és diferent de la normalitat, perquè al final la normalitat no vol dir res, només vol dir que hi ha molta gent d'una determinada manera, i el que no encaixa en aquella manera s'assembla que no sigui normal. Però, de fet, normals ho som tots. I aleshores, la gent que té unes capacitats diferents, però minoritàries, no se la veu. Bé, doncs, es tracta d'intentar que els nanos siguin capaços de veure aquestes capacitats que tenen aquestes altres persones.
Per tant, Gemma, els contes tradicionals que venen d'una tradició, deixa'm-ho dir així, antiga, no sé si referir-me a la Caputxeta Vermella, per exemple, o contes molt clàssics, que també estaven fets per transmetre'ns valors, s'han de canviar d'alguna manera respecte a canviar la societat?
Mira, jo vaig treballar fa molts anys amb els contes tradicionals, com per exemple la Caputxeta Vermella. Aquests contes en realitat no estaven pensats per nens. Aquests contes eren uns contes que estaven pensats per adolescents, per joves adults, per fer la transició de la infància a l'edat adulta, perquè a l'edat mitjana no existia l'adolescència. I per tant, eren contes no pensats per criatures. Eren contes que presentaven ensenyaments de diferents tipus. Per exemple, el de la Caputxeta Vermella és un ensenyament que parla de la sexualitat. El que passa que després aquests contes van traslladar-se a les famílies burgeses quan van començar a sortir les ciutats. Molta gent de camp que escoltava aquests contes, moltes noies de camp que escoltaven aquests contes al voltant del foc, van començar a anar a les cases a cuidar criatures i allà els explicaven això, aquests contes. La primera vegada que aquests contes van ser recollits per algú va ser Perrault. Perrault va recollir els contes, però ja els va adaptar més a nens i sobretot els van adaptar als valors o a les característiques de l'època. Després van venir els germans Grimm i encara ho van fer més. Aleshores, el que va passar és que aquests contes que no tenien una mirada androcèntrica o masclista, perquè no la tenien, perquè només hi havia un conte de cada tipus de sexualitat, de la por, d'una sèrie de coses, hi havia la versió per nens i la versió per nenes o per noies. Doncs no se n'han conservat gaires, però sí que s'ha conservat, per exemple, la Caputxeta Vermella, i s'ha vist com va anar patint una evolució a mesura que la gent com el Perrault o els germans Grimm o anaven agafant els contes i ens anaven adaptant a l'època. I aleshores, aquests contes, esclar, expliquen els valors de determinades èpoques, però no els de la nostra època.
Per cert, un llibre que, a part del text, a part dels contes, hi podreu gaudir, deixem-ho dir, perquè són preciosos, precioses les il·lustracions, d'unes il·lustracions de Toni Galmés, eh?
Sí, són precioses les il·lustracions. Va ser un plaer treballar amb el Toni Galmés. Ell va interpretar molt bé els meus textos i, a més, va fer unes il·lustracions que, a part de ser molt, molt dolces i molt suggestives, estan pintades, estan il·luminades amb uns colors suaus que ajuden moltíssim en les històries.
Pequeños cuentos con grandes valores, editat per Veda Blog. Fareu bé d'agafar-lo per les vostres criatures, pels petits de casa, però, com deia la Gemma, també per vosaltres, que val molt la pena.
Deixa'm que digui que també és en català, eh?
Sí, també hi és en català el llibre Petits contes amb grans valors. Gemma Lienas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada molt gran.
Adéu.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.